Un dia més, amb Tamara Lombardo.
Bon dia, quan són les 7 del matí, és divendres 14 de juny de 2013, Dia Mundial del Donant de Sang. Una selectivitat amb massa errades. Al total de 1.681 alumnes lleidatans que aquest any s'han presentat a selectivitat ja han fet tot el que podien i ara queda esperar els resultats que es donaran a conèixer el 28 de juny. La notícia, però, d'aquesta selectivitat no ha estat el contingut dels exàmens, sinó les errades que algunes de les proves com la de matemàtiques o la de geografia contenien. Sembla impossible que en uns exàmens oficials on els joves es juguen al seu futur acadèmic més immediat es puguin produir errades per part dels professionals que es dediquen a redactar aquestes proves. Qui les redacta? No hi ha un control previ a la selectivitat? Caldrà veure quin és el resultat d'aquestes dues proves on s'han detectat errades, però el que és cert és que aquests errors condicionen els estudiants, ja que generen un nerviosisme i un canvi en el plantejament inicial que pot acabar afectant a la nota, i el més greu, a la mitja de la selectivitat, per molt que es digui que no. Tot plegat pot semblar una anècdota de les proves d'accés a la universitat d'enguany, però no ho és si tenim en compte que per tan sols una dècima un alumne pot estar dins o fora de la carrera que vol estudiar i de la universitat on la vol cursar. No és, doncs, una anècdota. Bon dia i benvinguts a una nova edició d'Un Dia Més a UAU Ràdio, el 104.5 de la FM. En el programa d'avui, després de la informació, serà temps per la tertúlia de política. Avui amb Manel Plana de Convergència i Unió, Josep Maria Beà del PSC, Miquel Àngel Balau del Partit Popular i Miquel Serra d'Esquerra Republicana. A partir de les 9, temps avui per parlar de la primera trobada Colors Culturals que demà es fa a la ciutat de Lleida. Com tots els divendres, tindrem temps per l'espai dedicat a les estrenes cinematogràfiques, on tornarem a sortejar entrades dobles per anar gratuïtament al JCA Cinemes del Picat. I ja en la recta final parlarem de l'actualitat esportiva de Lleida amb Antoni Lasso. Abans, però, de començar amb el repàs de l'actualitat d'aquest divendres, temps per fer un cop d'ull enrere, per saber què passava a Lleida en un 14 de juny, com avui, ara fa un any, ens explica l'Albert Fontarrés.
14 de juny de 2012. L'alcaldessa de Tàrrega i presidenta del Consell d'Administració de Fira Tàrrega, Rosa Maria Perelló, i el director general de Moritz, Albert Castellón, signaven un conveni de col·laboració que convertia l'empresa cervesera en el patrocinador oficial del certamen. Amb aquest acord, Moritz s'involucrava activament en totes les activitats que organitzava el certamen, no tan sols en els 4 dies de la fira, sinó en totes les activitats professionals i el programa de suport a la creació que té lloc al llarg de l'any. El conveni de col·laboració es va signar per una durada de 4 anys i també es va establir que Moritz patrocinaria i impulsaria un nou premi a la millor estrena de carrer en el marc de la fira.
Quatre minuts passen del punt de les 7 del matí. Temps ara pel repàs de la informació. Titulars amb Albert Fontarrés. Bon dia.
Bon divendres.
Les carreteres de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran són un 48% més segures en relació als últims 6 triennis, segons un estudi del RAC.
Només se situa en risc alt la C14 entre Coll de Nargó i Adrall, a l'Alt Urgell.
La unitat de celiaquia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha alertat que s'ha detectat un augment en el nombre de pacients amb malaltia celíaca que han experimentat un empitjorament clínic.
El motiu és que molts d'aquests pacients van iniciar un tractament alternatiu, com és el biomagnetisme, que suposadament permeten als celíacs tornar a ingerir aliments amb gluten.
L'organització juvenil Arran de Lleida ha denunciat públicament les retallades de la paeria a les entitats juvenils de la ciutat.
L'associació de l'Esquerra Independentista es queixa que l'Ajuntament de Lleida retalli en un 21% les subvencions a entitats juvenils de Lleida, que suposa un 64% en 4 anys.
27 representants municipals entre alcaldes i regidors s'han reunit aquest dijous al Carràs i han acordat sol·licitar una entrevista amb el fiscal en cap de Lleida i el president de l'Audiència de Lleida per fer-los arribar les seves demandes sobre la seguretat.
En aquest sentit, s'ha designat una representació de 7 alcaldes que seran els que participin en aquesta propera reunió amb la cúpula judicial de Lleida.
En clau catalana, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha agraït al primer ministre britànic David Cameron la seva comprensió cap a la consulta sobiranista.
Aquest dimecres, el primer ministre britànic va dir que no és bo ignorar les qüestions sobre nacionalitat, independència i identitat i que és preferible explicar els teus arguments i deixar que la gent decideixi.
En futbol, finalment, la pantalla gegant que havia anunciat la Paeria el passat dimarts serà possible perquè Esport 3 ha anunciat aquest dijous que retransmetrà el partit en directe entre el Jaén i el Lleida Esportiu.
El canal català donarà el partit íntegre i només farà connexions puntuals amb la final del play-off del títol de futbol sala entre el Pozo Murcia i el Futbol Club Barcelona.
En el temps, jornada assolellada amb temperatures que es mantenen sense canvis i en el trànsit, circulació amb retencions a la Nacional 230 al Pont de Suert per un accident que s'ha produït a les 6 d'aquest matí. Els Mossos estan donant pas alternatiu als vehicles. A la resta de vies hi ha normalitat. Les 7 i 6 del matí entrem en matèria. Les carreteres de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran són un 48% més segures en relació als últims 6 triennis, segons l'estudi Eurorap, que ha analitzat per encàrrec del RAC en un total de 1.421 quilòmetres de la demarcació lleidatana.
L'estudi parla d'una reducció del risc d'accidentalitat, encara que a Lleida supere en un 30% la mitjana del conjunt de Catalunya. Això ha explicat el responsable tècnic del RAC, Lluís Puerto.
I si comparem per acabar a Lleida amb el conjunt de Catalunya, quina és la situació, veiem que aquesta corba del risc, el color més clar és el risc a Lleida, com ha anat baixant, i el risc en color negre, el risc de Catalunya, com ha anat baixant també, però les diferències inicialment eren més elevades, actualment s'han escurçat, però el risc a Lleida continua sent un 30% superior al conjunt de Catalunya.
Actualment no hi ha cap punt negre a la demarcació. La directora dels Serveis Territorials d'Interior a Lleida, Anna Miranda, destaca les bones xifres de reducció de l'accidentalitat de la demarcació, però avisa que no es pot baixar la guàrdia.
Doncs la evolució, com deien, és bona, molt bona, diria jo, no? Perquè no tenim cap tram negre, que els últims anys, com deia l'estudi, tenim algun tram negre a la demarcació de Lleida, doncs els trams amb menys risc també s'han reduït, doncs, i han passat d'un estadi de perillositat a menys perillositat.
Només se situa en risc alt la carretera C14 entre el Coll de Nargó i Adrall, a la comarca de l'Alt Urgell, que el 2006 es considerava punt negre junt amb la LB-2001 de Mollerussa a Juneda, a les Garrigues, i la C26 de Basella a Solsona, que ja ha desaparegut del mapa de risc elevat.
Precisament, dues persones han quedat ferides greus aquest dijous en un xoc entre dos cotxes i un camió a l'autovia A2 a l'alçada de Lleida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
L'accident d'aquest dijous s'ha produït poc després de 4:45 de la tarda al quilòmetre 458 de l'autovia, on, per causes que es desconeixen, els tres vehicles han col·lidit. Com a conseqüència del xoc, dues persones han patit ferides de gravetat i han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'accident ha obligat a tallar un carril en sentit Saragossa i fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 dotacions dels Mossos d'Esquadra.
I en la portada també destacarem que la unitat de celiaquia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha alertat que s'ha detectat un augment en el nombre de pacients amb malaltia celíaca que han experimentat un empitjorament clínic. El motiu és que molts d'aquests pacients van iniciar un tractament alternatiu, com és el biomagnetisme, que consisteix en utilitzar uns imants magnètics que es passen per sobre de la pell i que suposadament permeten als celíacs tornar a ingerir aliments amb gluten.
Això ha fet que en les analítiques de pacients que portaven un bon control de la malaltia celíaca s'observin elevacions dels marcadors sanguinis i alteracions en el fetge o la tiroides i alguns han requerit hospitalització mèdica. És per tot això que la pediatra digestòloga Neus Pociello ha recordat que l'únic tractament comprovat científicament és que els malalts celíacs duguin una dietes sense gluten. Podiello ha explicat que en l'àrea de pediatria s'han detectat 10 pacients que han fet aquest tractament i que han patit alteracions analítiques posteriors. Podiello considera que el boca a orella ha estat el que ha promogut que molts pacients es tractessin de manera alternativa. En aquest sentit, la pediatra digestòloga Núria Poncello ha explicat que el que és nociu no és el tractament en si, sinó creure en els seus beneficis.
El que sí és nociu és el creure que això fa desaparèixer la malaltia i tornar a introduir el gluten, que és la substància que ocasiona el dany a l'intestí. O sigui, passar els imants en si, nosaltres, jo no crec que sigui, no, pel que nosaltres ens ha explicat, no creiem que sigui això, no sigui, sinó la reintroducció del gluten creient falsament que un s'ha curat.
Des de la unitat de celiaquia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida han comunicat la detecció d'aquesta mala praxi a l'Associació de Celíacs de Catalunya perquè puguin informar dels fets i evitar que es produeixin nous casos d'afectats.
Les 7 i 10 del matí en l'àmbit local, el Centre Màgic al Media ubicat al Parc Científic de Lleida ha signat un acord amb la productora andorrana Imminent per la producció de dos curts i un llargmetratge.
El Màgic aportarà a les produccions la major part de la tecnologia de la gravació i també acollirà la postproducció d'imatge i de so de les tres produccions. El primer treball serà el curt anomenat Claudet, que ha començat aquest dijous a la parròquia d'Ordino i la Massana d'Andorra i que es produeixen des de l'Imminent i Àrea Atac. El rodatge compta amb la col·laboració d'una trentena de persones i les localitzacions principals seran al Telecabina de la Massana, a la Farga d'Ossell, l'Escola d'Art d'Ordino i l'Hotel Santa Bàrbara de la Vall d'Ordino.
Prop de 170 professionals de la salut s'han donat cita aquest dijous a la llotja de Lleida a motiu de la jornada de l'Associació Catalana d'Infermeres de Control d'Infecció.
Al llarg de la jornada, que per primer cop ha tingut lloc a Lleida, professionals de la salut de diferents àmbits han abordat qüestions relacionades amb la prevenció de les infeccions i, en concret, dels bacteris multiresistents des de la vessant epidemiològica i microbiològica, amb especial èmfasi en l'àmbit hospitalari i sociosanitari. La presidenta de l'Associació Catalana d'Infermeres de Control d'Infecció, Àngels Cotura, ha destacat que la higiene és important.
S'està posant molt de relleu i s'està fent molt d'èmfasi a nivell de la població en general, és sobretot la mesura més bàsica i més fonamental des del punt de vista que és el de la higiene de mans, en el que les infermeres de control d'infecció tenim un punt molt important a destacar. I en aquest és en el que en l'àrea de la formació i de l'educació bàsica és en el que treballem ara i de cara al futur.
Per la seva banda, el metge Fernando Barcenilla, coordinador de la Unitat Funcional d'Infecció Nosocominal de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i membre del comitè organitzador, ha volgut destacar que és molt important repassar de manera profunda les eines que hi ha per controlar i lluitar contra els bacteris, ja que cada vegada són més resistents a més antibiòtics. I segons ha dit el metge Barcenilla, la indústria cada vegada investiga menys en aquest tema.
L'organització juvenil Arran de Lleida ha denunciat públicament les retallades de l'Ajuntament a les entitats juvenils de la ciutat.
L'Associació de l'Esquerra Independentista es queixa que l'Ajuntament de Lleida retalli en un 21% les subvencions a entitats juvenils de Lleida, que suposa un 64% en 4 anys. Arran considera de ridícul el 0,29% del pressupost de la Paeria que destina a les entitats juvenils i suposen que els ajuts sumin en total 7.110 euros, que arriben als 8.460 euros si s'inclou el conveni amb el Consell Local de la Joventut.
Dos minuts i arribem al punt d'un quart de vuit del matí, encara en l'àmbit local. Iniciativa per Catalunya Verds ha demanat que es mantingui el grup de recerca sobre millora genètica de porcí i els seus investigadors a l'ETSEA de Lleida.
Per això farà una proposta de resolució considerant que el centre del Segrià i altres, com el de Cambrils, estan perdent recursos en benefici dels nous centres de Bellaterra i Torre de Marimon. Segons ha explicat Iniciativa en un comunicat, l'immediat trasllat del grup de genètica i millora de porcí de Lleida a Torre Marimon afectarà el sector estratègic fonamental per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, l'ETSEA, de la Universitat de Lleida. Per als ecosocialistes es poden perdre oportunitats de finançament per recerca, un fet que suposaria un detriment del nivell acadèmic de la UdL i un greuge des del punt de vista de l'equilibri territorial.
I la Comissió d'Agricultura del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres per unanimitat la proposta de resolució del Partit Popular que demana la creació d'un observatori de política agroalimentària a Lleida.
Segons la diputada populars de Lleida, Dolors López, es tracta d'un observatori que permetrà potenciar la capitalitat de Lleida en el sector agroalimentari i que serà referent a Espanya i a Europa perquè centralitzarà un gran volum de bibliografia i documentació sobre el sector i serà un pol d'atracció de científics i investigadors de tot el món. L'Observatori, que està associat amb la Universitat de Lleida, tindrà com un dels principals objectius centralitzar l'organització d'esdeveniments científics que promoguin l'anàlisi del dret agroalimentari i del desenvolupament rural en col·laboració amb altres institucions i organismes públics i privats especialitzats en el sector, com ara l'IRTA o el DEA, entre d'altres.
Obrim la pàgina de comarques quan arribem pràcticament al punt d'un quart de vuit del matí. 27 representants municipals, entre alcaldes i regidors, s'han reunit aquest dijous al Centre Cultural Municipal Lo Casino del Carràs i han acordat de sol·licitar una entrevista amb el fiscal en cap de Lleida i el president de l'Audiència Lleidatana per fer-los arribar les seves demandes sobre la seguretat.
Això ho han decidit després d'una hora de reunió i debat. En aquest sentit, s'ha designat una representació de 7 alcaldes que seran els que participin en aquesta propera reunió amb la cúpula judicial de Lleida, pas previ a noves sessions de treball. L'alcalde d'Alcarràs, Miquel Serra, ha explicat que aquesta primera trobada ha servit per posar de manifest una coincidència entre molts municipis respecte a com combatre els furts i robatoris en zones agrícoles i ser més efectius contra la reincidència. Serra ha remarcat la transcendència que ha tingut la reunió, a la qual hi han assistit representants de les comarques del Segrià, les Garrigues, la Noguera i el Pla d'Urgell.
Diversos operaris amb l'ajuda d'una grua pesant han començat a col·locar aquest dijous al matí els primers mòduls que han de conformar la nova escola Les Arrels de Mollerussa.
Està previst que l'escola entri en funcionament amb normalitat el proper mes de setembre i que els alumnes que ara ocupen les instal·lacions de l'antic hotel Duc i desenvolupin ja el curs 2013-2014. Enguany només s'hi farà una primera fase de construcció i està previst que la segona fase es faci durant el curs per tal que la totalitat del centre ja estigui operatiu al setembre de l'any que ve. Tot i que el pressupost encara no està tancat, aquest és assumit pel Departament d'Ensenyament. L'Ajuntament de Mollerussa, però, ha hagut d'avançar poc més de 60.000 euros en concepte de les obres de cimentació.
I també a la pàgina de comarques destacarem que les reserves de neu i el mal temps estan retardant la pujada a les muntanyes de ramats d'ovelles, vaques i eugues per falta de menjar o congestes de neu. A la comarca del Pallars Sobirà, les zones més afectades són les de la part alta.
A muntanyes com les de Port de la Bonaigua o Lladorre, els animals hi pujaran un mes més tard. Durant aquest temps, pasturen a prats pròxims als pobles on l'herba és més abundant. Els ramaders lamenten que l'herba que es mengen els animals durant aquest mes, que haurien d'estar a la muntanya, és la que haurien de segar i guardar per passar l'hivern. Per a alguns ramaders, les pèrdues econòmiques poden ser del 50% pel que fa a la pastura que recullen els animals. A la zona de Lladorre, a la comarca del Pallars Sobirà, ajunten els ramats a la muntanya i contracten un pastor per vigilar-los tot l'estiu. Aquest pastor també està pendent de conèixer la data en què els ramats podran pujar a la muntanya per començar a treballar. En aquesta muntanya s'ajunten uns 8 ramats, unes 2.500 ovelles.
Ja en la crònica de successos, agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir dimecres un home de 49 anys, veí de Lleida, al comprovar que li constaven vigents fins a 3 ordres de recerca, detenció i ingrés a presó, 2 d'un jutjat de Lleida i l'altre d'un jutjat d'Osca.
A partir d'una denúncia de 2 dones rebuda el dia anterior, els agents el van requerir perquè es presentés a la comissaria del carrer Salmerón per fer les diligències corresponents en ser denunciat per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors. Segons les dones, els havia ofert una feina i a canvi els havia demanat diners.
La Guàrdia Civil de la Duana de la Farga de Moles ha enxampat aquest dimecres una persona que intentava introduir a l'estat espanyol més de 113.000 euros sense declarar.
La intervenció s'ha dut a terme quan un home de 59 anys, veí de Pozuelo de Alarcón, a Madrid, ha estat aturat a la carretera C14 a les Valls de Valira, a la comarca de l'Alt Urgell, en un punt de verificació muntat per components de l'Oficina d'Anàlisi i Recerca Fiscal. En sospitar que podia portar diners a l'interior del vehicle, els agents l'han inspeccionat i han localitzat diners dins d'un sobre en un maletí, dins d'una sabata i dins d'una cartera. Diners que, en total, sumen 113.120 euros. L'inculpat va continuar el viatge amb 1.000 euros en concepte de mínim de supervivència i la resta va quedar a la disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d'Espanya.
De nou a la ciutat de Lleida, els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat 3 veïns d'entre 31 i 50 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte també de falsificació de moneda.
Les detencions són el resultat d'una investigació oberta fa un mes després de tenir indicis que des de domicilis del carrer Botes de Lleida es distribuïen substàncies estupefaents. Dimarts al matí es va muntar un operatiu policial per tal de verificar aquests fets. A l'interior d'un pis del carrer Botes es va intervenir 100 grams de marihuana preparats per a la venda i 39 bitllets falsificats de 50 euros. Davant d'aquests fets es va detenir els 3 ocupants del pis com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i un delicte de falsificació de moneda. La investigació continua oberta per tal d'esbrinar la procedència dels bitllets falsificats i si els detinguts poden estar relacionats amb altres fets delictius.
I encara en la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres el responsable d'un bazar xinès de Lleida com a presumpte autor d'un delicte de receptació ja que suposadament l'establiment que regentava venia telèfons mòbils robats.
La policia va obrir una estació a l'abril després d'intervenir a l'aeroport del Prat a un passatger que anava a agafar un vol amb un mòbil que havia estat sostret a la capital del Segrià. Així, la investigació va conduir els Mossos a un basar del carrer Cardenal Remolins de Lleida, on la policia va trobar altres 4 telèfons mòbils que també havien estat sostrets. Davant dels fets, els agents van detenir el responsable d'establiment, un veí de Lleida de 29 anys, i el detingut va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar davant de la policia i a l'espera de ser citat pel jutge.
Deu minuts i arribem al punt de 8:15 del matí. En l'àmbit cultural destacarem que l'Ordre de Sant Joan de Jerusalem, propietari del Reial Monestir de Santa Maria de Xixena, Osca, ha cedit al govern d'Aragó els drets perquè pugui reclamar l'entrega de les pintures murals originàries de la sala capitulada d'aquest monestir que es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
La Diputació General d'Aragó havia sol·licitat les pintures murals adduint la defensa de la integritat del patrimoni històric i cultural aragonès i poder-les ubicar al mateix monestir de Vilanova de Sixena. Les pintures de la sala capitular daten de principis del segle XIII i són un valor excepcional, una part de les quals es va perdre durant el saqueig i incendi del monestir l'any 1936. La resta, greument danyades, van ser traslladades a Barcelona i actualment romanen al Museu Nacional d'Art de Catalunya en concepte de dipòsit. A banda d'aquesta acció, el govern d'Aragó va acordar dimarts sol·licitar amb el bisbat d'Osca i el bisbat de Barbastre-Montsó la cessió de la propietat dels béns de les seues parròquies dipositats al Museu de Lleida o la cessió de les accions que corresponguin en dret per tal que el govern aragonès en pugui reclamar la seva entrega.
L'acte de la Cort General de Catalunya de l'any 1359, celebrada a Cervera, s'editarà en facsímil. Així s'ha acordat amb la signatura d'un conveni entre la Paeria i l'empresa editora Millennium Liber.
L'empresa s'encarregarà de la reproducció de l'acte, que actualment està custodiada a l'Arxiu Comarcal de la Segarra. L'acord de Cervera de l'any 1359 és la fita històrica més significativa respecte a l'origen de la Generalitat. L'any 2000 aquest document va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. L'acta, considerada com el document fundacional o embrió de la Generalitat, és propietat de la Paeria de Cervera, que ha concedit permís a Millennium per a la reproducció en facsímil, del qual en farà una tirada de entre 500 i 1.000 exemplars enguany.
I encara en l'àmbit cultural, direm que el Museu de Lleida farà la tercera edició de les Nits Gastronòmiques. En aquesta edició es dedicarà a la cuina preromana i es farà divendres i dissabte de la setmana que ve, és a dir, el 21 i 22 de juny.
Les cites començaran amb una visita comentada a càrrec del professor de Prehistòria de la Universitat de Lleida, Joan López, i continuaran amb un sopar temàtic al restaurant de la Fecoll. L'experiència es complementarà amb una visita guiada al jaciment de Genoa, a Aitona, i aquestes seran les terceres Nits Gastronòmiques organitzades pel Museu de Lleida. Les primeres nits, celebrades l'any 2011, van ser inspirades en la tradició medieval catalana. Les segones, l'any passat, estaven contextualitzades en el moment històric que va viure Leonardo da Vinci, el Renaixement. Els tiquets per participar-hi es poden comprar a la recepció del Museu de Lleida a un preu de 25 euros.
Temps ara per destacar d'altres informacions. En l'àmbit internacional, els serveis d'intel·ligència dels Estats Units han confirmat que el president sirià Bashar al-Assad ha utilitzat armes químiques a petita escala contra l'oposició en múltiples ocasions durant l'any passat.
Segons un informe de la intel·ligència nord-americana enviat al Congrés, s'atribueix al règim d'Assad la mort d'entre 100 i 150 rebels per l'ús de gas sarin. Aquesta informació ha estat contrastada amb dades d'altres països aliats, com França i el Regne Unit. Això viola la línia vermella establerta pel govern nord-americà, que ha explicat en una conferència telefònica Ben Rodés, el conseller adjunt de Seguretat Nacional.
I el president de la Generalitat a casa nostra, Artur Mas, ha agraït al primer ministre britànic David Cameron la seva comprensió cap a la consulta sobiranista que impulsa l'executiu català i també el suport que va mostrar emplaçar el president espanyol Mariano Rajoy a permetre'n la celebració.
Aquest dimecres el primer ministre britànic va dir que no és bo ignorar les qüestions sobre nacionalitat, independència i identitat i que és preferible explicar els teus arguments i deixar que la gent decideixi. El president de la Generalitat ha expressat la seva esperança que reflexions com les de Cameron vagin quallant mica en mica en el conjunt de l'estat espanyol i al final es doni sortida a aquest tipus de problemes de la millor manera, que és escoltar la veu del poble.
6 minuts i arribem al punt de 7:45 del matí. Temps ara per la informació esportiva de les comarques de Lleida amb en Moisés Camunyàs. Bon dia.
Bon dia. En futbol, la plantilla del Lleida Esportiu s'ha exercitat aquest dijous amb la vista posada en la tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens a segona divisió A contra el Jaén. El defensa andalús Molo ha deixat molt clar que s'ha de creure en aquesta plantilla. Escoltem les seves paraules.
Totalmente. El que no esté confiado que no se suba, no se suba al bus porque... Hay que ir creyendo, pero la plantilla, la gente, hay que creer todo. Si no creemos, estamos muertos. Y después de todo lo que hemos hecho este año, hemos conseguido tantas cosas que no parecían creíbles a principio de temporada, que por qué no vamos a creer que podemos tener un buen resultado Jaén, perfectamente.
Molo, que estarà acompanyat a Jaén per un grapat d'amics i familiars que es desplaçaran des d'Almeria, creu que passi el que passi, hi ha una cosa que s'ha aconseguit aquesta temporada i que no es pot perdre.
No sé lo que haremos, no sé si ascenderemos, si no ascenderemos, si pasaremos de ronda, pero hay una cosa que hemos conseguido este año que no se puede perder, y es esa unión ciudad, club, afición, jugadores, que eso ya está. Eso ya está, y se suba o no se suba, eso tiene que seguir, tiene que perdurar, porque si eso perdura, este club tarde o temprano pues será más grande.
Per una altra banda, finalment a pantalla gegant que havia anunciat la Paeria el passat dimarts serà possible perquè Sport 3 ha anunciat aquest dijous que retransmetrà el partit en directe entre el Jaén i el Lleida Esportiu. S'ha de recordar també que el partit el podreu seguir íntegre per aquesta emissora amb la narració d'Antoni Lasso. També en futbol, la ciutat de Tàrrega retrà homenatge aquest dissabte a una quarantena de persones vinculades a l'àmbit esportiu del futbol a la ciutat. L'acte servirà de cloenda a la commemoració del centenari de la pràctica del futbol de competició a Tàrrega del 1912 al 2012. D'aquesta manera s'honorarà els 16 antics jugadors de més de 80 anys d'edat, els 17 jugadors que han disputat més temporades, els 4 entrenadors més destacats i els 2 presidents de més edat. Es preveu també la participació del futbolista targarí Joan Capdevila, actualment a l'Espanyol. Els homenatges tindran lloc en el decurs d'un partit amistós triangular en què participaran jugadors de l'actual plantilla de la Unió Esportiva Tàrrega, veterans del club i components amateur juvenil del Club Esportiu Escolar de Futbol Unió Esportiva Tàrrega.
Intermàtic us ofereix el temps a Manà Borrell. Bon dia.
Bon dia. Continua el cel tapat avui amb núvols d'evolució i ruixats o tempestes més probables i intensos, en tot cas, cap a la meitat nord i sobretot a l'àrea del Pirineu. Al llarg de la tarda tendirà a quedar només amb intervals de núvols i al final del dia remetran aquestes precipitacions. Tornen a baixar avui les temperatures de manera localment moderada, però en general el descens és feble. Esperem arribar a màximes encara d'uns 30 graus a Lleida, 27 a Tàrrega, 26 a la Seu i 23 avui a Arties. I el vent bufa aquesta hora de l'est, és suau i després girarà al sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Tens un vehicle amb canvi automàtic? Saps que els fabricants et recomanen substituir l'oli del canvi automàtic cada 70.000 quilòmetres? A Intermàtic disposem de l'única màquina que canvia l'oli de la caixa de canvis. Evita avaries, encara hi ets a temps. Intermàtic, especialistes en caixes de canvis manuals i automàtiques. Visita'ns al polígon industrial Els Frares. Telèfon 973 21 30 30. Lleida. Per més informació, intermàtic.com.
I l'última hora en el trànsit, Albert.
Circulació amb retencions a la carretera N230 al Pont de Suert per un accident que s'ha produït a les 6 d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra estan donant pas alternatiu. A la resta de vies hi ha normalitat segons el Servei Català de Trànsit.
Temps ara per l'espai d'opinió.
Compte que podríem prendre mal. Ahir dimecres llegia en el diari que els Mossos havien fet una batuda en pisos del carrer Boters en una mena d'operació secreta. I sembla que almenys havien detingut a dues persones. Es deia també que els veïns del centre històric estaven contents d'aquesta mena d'actuacions. Manifestaven que se n'haurien de fer més per tal de millorar la convivència i la seguretat de la zona. Sí? Amb això es millorarà la convivència i la seguretat? Ja fa molts anys que se'n fan, no? Potser sí que calen actuacions policials, però i les socials? I la preocupació deguda de les condicions en què viu la gent d'aquella zona és i ha estat suficient? Potser algunes coses de les que passen per allà tenen a veure amb les retallades, l'atur, la manca de prestacions, etc. Em podeu dir que això sempre ha passat, però jo us contesto que ara passa més. Vull dir que estem pitjor. No em serveixen les excuses de mal pagador. Tapant forats no arreglem res. I si es fan cada vegada més grossos, compte que podrien prendre mal. Joan Sunyol, president de la Fundació Arrels Sant Ignasi.
Nosaltres arribem al punt de 7:45 del matí fent un cop d'ull a les portades de la premsa local d'aquest divendres 14 de juny de 2013. En titular de portada del diari Segre, roben un magatzem sencer a la Granja d'Escarp i els alcaldes exigeixen Maduro. En la imatge de portada també destaca col·lecte per repatriar a Bulgària el jove que va morir a Alfarràs. Si passem a la portada del diari La Mañana, amb titular i en imatge de portada, els advocats planten a Manso per les batudes contra els migrants. Manso va defensar les batudes contra els sense papers i a què això va indignar als lletrats presents a la sala. Ja per últim, si fem un cop d'ull a la portada del diari gratuït Bon Dia, en aquest divendres, en titular de portada, sense ajuts de menjador a les guarderies municipals de Lleida, l'AMPA de 8 centres indica que inicien una recollida de signatures perquè la paeria faci marxa enrere. En la imatge de portada, munten l'escola a les arrels de Mollerussa. Nosaltres avui tanquem aquesta primera mitja hora d'informació amb el més nou de la troba Kung Fu. Es tracta del tema Rumbia, el primer que s'ha avançat del tercer disc La Troba de Kung Fu, Santa Alegria, que surt a la venda aquest mes de juny. Aquest dijous han presentat ja el que és el seu single de presentació, Rumbia.
Planta amb la sembra del qui vol créixer. És la llengua bastarda de lladre, lladre d'amor.